El cardenal Joan Josep Pomella insisteix que la voluntat de l'Església és liderar la lluita contra els abusos sexuals. Bona tarda, són les dues.
Estel migdia, amb Xavi Toscano.
El president de la Conferència Episcopal Espanyola i també arcabisbe de Barcelona, el cardenal Joan Josep Pomella, ha estat avui clar i contundent. L'Església no vol defugir de la lluita contra la xacra dels abusos sexuals i vol liderar-la sense defugir cap de les seves responsabilitats. Pomella, que ha tornat a demanar perdó a les víctimes, ho ha dit avui en el discurs d'obertura de l'Assemblea Plenària dels Bisbes, que ha començat aquest matí a Madrid.
No basta con pedir perdón. Queremos que esta lacra desaparezca de nuestra sociedad. Por ello, seguimos colaborando con los jueces, la Fiscalía y el Defensor del Pueblo, aportando toda la información de la que disponemos y activando nuestros protocolos.
Tot i voler fer bandera de la lluita contra els abusos, la Conferència Episcopal critica que aquesta xacra, que afecta altres sectors de la societat, no es combati de manera global. Pere Juventí Balcells, bona tarda.
Bona tarda.
Pomella també ha demanat un xec escolar a Espanya per garantir un model educatiu que asseguri la llibertat de les famílies i la neutralitat de l'Estat.
El cardenal ha reivindicat una educació gratuïta amb independència del model educatiu i de la titularitat privada o pública del centre. Al mateix temps, creu que les famílies han d'exigir el dret a triar l'educació que prefereixin per als seus fills sense veure's penalitzades pel model que escollin.
I és que, segons Joan Josep Pomella, el model educatiu vigent a l'Estat no assegura adequadament la llibertat de les famílies i la neutralitat garantides per la Constitució, que reconeix el dret dels pares a educar els fills d'acord amb les seves conviccions morals i religioses. A banda d'aquestes declaracions d'Omella, l'altre focus del dia ens porta cap a la justícia, on avui ha tornat a declarar a petició pròpia l'exfutbolista del Barça, Dani Alves, en presó preventiva, recordem, des del febrer per un cas d'agressió sexual en una discoteca de Barcelona.
Alves, que ha admès per primer cop davant la jutgessa d'instrucció que va mantenir relacions sexuals en penetració amb la víctima i ha refermat que van ser consentides fins ara. Només el seu advocat havia defensat en vistes anteriors aquesta tesi. Alves, que ha matisat que l'acostament entre els dos va ser mutu i que ell en cap moment la va abordar.
Una declaració d'Alves, per cert, que ha començat dues hores tard per un problema burocràtic amb el trasllat del futbolista als jutjats des de la presó de Brians 2, on continua tancat preventivament mentre s'investiga el cas, aquesta agressió sexual que s'hauria comès, recordem, la nit de Cap d'Any. Tot això en un dia on estem pendents de com evolucionen les tasques d'extinció de l'incendi que des d'ahir crema la Catalunya Nord i també part de la comarca de l'Alt Empordà.
Les flames ja han arrasat una superfície de 111 hectàrees al terme municipal de Portbou, segons dades provisionals que han donat a conèixer aquest migdia els agents forestals. Tota la superfície del foc es troba dins del terreny forestal i dins del massís de l'Albera. Els bombers creuen que podran controlar l'incendi aquest vespre.
I al bloc dels esports us explicarem com ha anat la roda de premsa del president del Barça, Joan Laporta, sobre el cas Negreira, on ha dit que el club mai va comprar àrbitres. Anna Closa, bona tarda.
Bona tarda. Laporta ha començat el seu discurs assegurant que el Barça mai ha alterat la competició i ha assenyalat durament contra el Real Madrid i contra el president de la Lliga, Javier Tebas.
Tots sabeu que ha estat afavorit per decisions arbitrals històricament i en l'actualitat.
Tebas està tenint un comportament absolutament irresponsable que no beneficia res a la institució que ell presideix.
Laporta ha assegurat que ningú en el seu primer mandat va posar la mà a la caixa i ha reiterat que els 7,3 milions que es van pagar a l'exvicepresident dels àrbitres es va fer en un període de 18 anys.
I en el terreny esportiu el Barça va empatar ahir a la Lliga contra el Getafe i d'aquesta manera estreny la diferència de punts amb el Real Madrid, que ara és a 11.
En el partit Xavi va perdre Sergi Roberto, que podria estar lesionat el que queda de temporada, però podria recuperar per al partit contra l'Atlètic de Madrid al Camp Nou a Pedri, Dembélé i De Jong.
Després dels esports al temps de la cultura us explicarem que el festival Tarraco Viva, el Festival Romà de Tarragona, es fixarà en com eren les ciutats romanes, el seu urbanisme i la vida diària de la seva gent en la seva 25a edició. Olma Giró, bona tarda.
Bona tarda. A partir del 8 de maig i fins al dia 21 del mateix mes, Tarragona comptarà amb 300 actes de divulgació i recreació històrica. Aquest any destaca la nova activitat Gent de Tàrraco, que s'apropa a la vida de la ciutat de fa 2.000 anys. N'explicarem tots els detalls a l'Hora de Cultura.
I avui és dilluns i també repassarem l'actualitat amb el conflictòleg politòleg Xavier Pastor. Tot això ho ampliem des d'ara i fins les 3 de la tarda aquí a la sintonia de Ràdio Estel. Abans, però, com sempre, mirar del cel per saber quin temps ens espera a les properes hores. informació meteorològica que ens apropa, com cada dia, en Jordi Miralles. Jordi, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda. Les temperatures a poc es van recuperant. Esperem màximes entre els 18 i els 23 graus a bona part de Catalunya. Unes temperatures que han baixat una miqueta a punts de la costa i, en canvi, pugen lleugerament a punts de les comarques del Pirineu. I un Pirineu on aquestes últimes hores ja han començat a créixer nuvolades que al llarg de la tarda donaran ruixats, especialment al Pirineu de Girona. I avançada la tarda i cap al vespre, aquests ruixats també arribarien a l'interior de les comarques de Girona, cap a punts també del Pla de l'Estany, també de la Selva, del Gironès, però en canvi no es preveu que arribin a la zona de l'Alt Empordà, on encara bufarà una mica la tramuntana al llarg de les properes hores. De cara a demà esperem un dia amb nuvolositat variable i novament a la tarda crescuda de núvols a les comarques del Pirineu, tot i que en principi sense precipitacions.
L'Església vol liderar la lluita contra la xacra dels abusos sexuals sense defugir cap de les seves responsabilitats. Així de contundent s'ha expressat el president de la Conferència Episcopal Espanyola durant el seu discurs davant dels representants de les 70 diòcesis de l'Estat que es reuneixen aquests dies a Madrid. Omella ha dit que l'Església confessa el seu pecat, però denuncia que aquesta xacra, que afecta altres sectors de la societat, no es combati de manera global.
El president dels bisbes espanyols, Joan Josep Omella, ha reiterat la petició de perdó pels abusos perpetrats dins l'Església, però diu que amb això no n'hi ha prou, que cal eliminar aquesta xacra de tota la societat i que per això seguiran col·laborant amb totes les institucions que calgui.
La Iglesia en España está comprometida en la protección de menores y en la prevención de abusos sexuales cometidos tanto en el marco de la actividad como en toda la sociedad. Hemos pedido perdón por este gran pecado y seguiremos pidiéndolo, pero no basta con pedir perdón. Queremos que esta lacra desaparezca de nuestra sociedad. Por ello, seguimos colaborando con los jueces, la Fiscalía y el Defensor del Pueblo, aportando toda la información de la que disponemos y activando nuestros protocolos.
A banda d'aquesta qüestió, en el seu discurs, el cardenal Omella també ha demanat un xec escolar a Espanya per garantir un model educatiu que asseguri la llibertat de les famílies i la neutralitat de l'Estat.
I és que creu que el sistema d'ensenyament concertat està en risc de ser retallat o de patir arbitrarietats per part dels poders públics.
Nuestro sistema de enseñanza concertada, que podría ser una buena solución, está siempre en riesgo de ser recortado o de sufrir arbitrariedades por parte de los poderes públicos. No podría ser el cheque escolar la verdadera neutralidad y libertad que pedimos a la administración competente.
Un discurs del president de la Conferència Episcopal on no ha fet, per cert, cap referència a les relacions de l'Església amb el govern espanyol, just unes setmanes després de que assolissin un pacte sobre els impostos especials.
Ets a Ràdio Estel. Ets a l'Estel Migdia.
Més qüestions. L'exjugador del Barça, Dani Alves, reconeix ara que va mantenir relacions sexuals amb penetració amb la denunciant, però assegura que van ser consentides. Avui el jugador de futbol ha declarat davant la jutgessa instructora del cas. Recordem que Alves està acusat d'una agressió sexual a una jove a la discoteca Sutton de Barcelona la passada nit de Cap d'Any. Una declaració, la d'Alves, que ha començat dues hores tard per un problema burocràtic amb el trasllat de l'exfutbolista als jutjats des de la presó de Brian 2, on continua tancat preventivament. Ha seguit aquesta declaració, aquesta vista, als jutjats d'Alves, la Sílvia Muñoz. Sílvia, bona tarda.
Bona tarda. Dani Alves ha contestat a totes les parts i la magistrada no ha fet preguntes. Ha sigut una declaració d'uns 20 minuts i la seva defensa ha apuntat que l'acusat ha fet un discurs linealment correcte. Alves ha admès per primer cop davant la jutgessa d'instrucció que va mantenir relacions sexuals amb penetració amb la víctima i ha refermat que van ser consentides. Fins ara, només el seu advocat havia defensat en vistes anteriors aquesta tesi. Alves ha matisat que l'acostament entre els dos va ser mutu i que ell no la va abordar. El jugador brasiler ha defensat que va mentir a la seva primera declaració per amagar la infidelitat a la seva dona. Aleshores va dir que no coneixia la víctima. La defensa d'Alves va demanar aquesta audiència per intentar que reverteixin els càrrecs que hi ha sobre el futbolista brasiler i pels quals se li va denegar la llibertat provisional. Ha sigut la cinquena ocasió en què Alves ha declarat sobre el cas, però la primera vegada en què ho fa davant la jutgessa d'instrucció. Les anteriors ocasions ho ha fet davant una magistrada substituta. Una declaració que ha començat dues hores tard per un error en l'ordre de conducció per traslladar l'acusat.
Gràcies, Sílvia. Tot això, per ser aquest matí, el PSOE i el Partit Popular han arribat a un primer acord sobre la reforma de la llei del només sí és sí. En concret, els dos partits estatals han pactat tipificar com a delicte la difusió de continguts que promoguin les agressions sexuals que impliquin menors de 16 anys.
Des dels socialistes expliquen que només és un canvi tècnic respecte a la proposta de reforma del PSOE. El nou text està previst que s'inclogui durant la ponència al Congrés dels Diputats, on es discuteix la reforma d'aquesta llei. De la seva banda, els populars matisen que continuaran negociant amb els socialistes durant tot el dia d'avui.
Continuem amb la informació política. Obrim ara la carpeta de política catalana. D'aquí una estona tornarem a Madrid. Però centrant-nos aquí, Esquerra vol presentar al·legacions davant el requeriment de la Junta Electoral de notificar-li abans del 28 d'abril que què proposa fer el Parlament de Catalunya amb l'escó de la presidenta suspesa Laura Borràs. Esquerra ho fa perquè considera que la Junta Electoral Central no ha d'intervenir en tot aquest procés. Jo dic a Casellas, bona tarda.
Bona tarda. Esquerra vol presentar al·legacions a la JEC per defensar la sobirania del Parlament. Considera que l'òrgan electoral no ha de tenir potestat per decidir què passa amb l'escó de Laura Borràs. La secretària adjunta dels Republicans, Marta Vilalta, defensa seguir el mateix procés amb els casos de Quim Torra i Pau Juvillà.
La Junta Electoral Central és un òrgan que no és competent per tal de atribuir o retirar actes. Això ho decideix la ciutadania i, en tot cas, tal com fixa el propi reglament del Parlament de Catalunya, fins que no hi hagi una sentència ferma, això no canvia. I, a la vegada, el que volem recordar en aquest sentit és que no estem davant d'un cas de repressió, com hem viscut recentment, estem davant d'un cas de corrupció.
Encara que Esquerra vulgui presentar al·legacions, torna a demanar a Borràs que faci un pas al costat per al bé de la institució, mentre que Junts per Catalunya insisteix en que sí que és un cas de persecució política. Ho diu Josep Rius, que és el portaveu del partit.
La Junta Electoral Central s'ha adreçat directament a la vicepresidenta Vergés i li correspon a la vicepresidenta Vergés respondre. I Junts per Catalunya ha defensat sempre que la presidenta Borràs ha estat objecte d'una persecució política.
La mesa del Parlament abordarà demà l'escó de Borràs a la reunió on els partits independentistes tenen majoria.
Gràcies, Judit. Per cert, que avui els governs català i espanyola es reuniran. Ho faran aquesta tarda a Madrid per mirar de desencallar el projecte de la B40 i, segons fons de l'executiu de Pere Aragonès, és molt possible que aquesta trobada acabi amb acord en la reunió d'avui, Pere, però no hi assistirà cap conseller.
I recordem que el termini per tancar una entesa va acabar el 31 de març, però els dos governs s'han encallat en dos aspectes, un en el traçat i l'altre al finançament d'aquesta carretera. El govern espanyol proposa finançar la infraestructura amb la disposició addicional tercera de l'Estatut i l'executiu català ho rebutja. D'altra banda, el Ministeri de Transports vol deixar oberta la porta a continuar ampliant la carretera més enllà del tram pactat entre Sabadell, Terrassa i Castellar del Vallès.
Sobre aquesta reunió ja n'ha parlat també avui el PSC, que ha dit que confia que la reunió doni els seus fruits, tot i admetre que l'acord amb Esquerra no és fàcil. Canvi polític, com dèiem, tornant a mirar un altre cop a Madrid, molt pendents també del xoc entre Sumar, el partit creat per la vicepresidenta del govern, Yolanda Díaz, i Unides Podem. Aquest diumenge, Díaz ha carregat contra Podem i també contra l'expresident espanyol i el secretari general de la formació, Pablo Iglesias. Ho ha fet en una entrevista a La Sexta, on la ministra de Treball, impulsora d'aquesta plataforma Sumar, ha criticat l'actitud de la formació Lila per no fer pinya de cara a les eleccions espanyoles i ha dit que des de Podem només se centren en aspectes econòmics. De totes maneres, Díaz s'ha mostrat convençuda que finalment sí que hi haurà acord entre Sumar i Unides Podem.
Una Díaz que també ha criticat durament a Pablo Iglesias i assegura que l'exlíder del partit continua controlant les decisions de Podem, tot i estar fora ja de la formació.
Hay que dejar volar a la gente, Jordi, en política.
¿Qué significa eso?
Bueno, que hay que dejar hacer. Yo soy hija de un padre que estuvo siempre metido en un sindicato, que ostentó cargos de alta representación y supo irse.
Pablo Iglesias no ha sabido irse.
Bueno, yo creo que no sé si lo que quiere, yo lo respeto, o sea, pero que esté archipresente esto es evidente.
Iglesias ja li ha contestat que i ha dit que aquesta actitud no ajuda gens a la unitat de les esquerres.
I també sobre aquest conflicte entre Sumar i Podem s'han pronunciat avui els comuns. Ho han fet fent una crida a la unitat. El portaveu del partit a Catalunya, Joan Mena, evita pronunciar-se directament sobre la polèmica i es limita a demanar que els dos partits s'entenguin de cara a les properes eleccions municipals i autonòmiques.
Crec que el que demostra que la unitat és possible són els fets, no? I, per tant, torno a repetir, jo em quedo amb la voluntat feta pública per tothom, transmesa per tots els sectors, de continuar treballant per garantir aquesta unitat que, repeteixo, és possible perquè a Catalunya ho hem aconseguit.
A tot plegat, atenció, perquè la formació de Yolanda Díaz obtindria gairebé un 10% dels vots a les eleccions generals i deixa Unides Podem amb poc més del 6% dels suports. Això són dades d'una enquesta que ha publicat aquest matí al portal diario.es. La suma total és un resultat lleugerament superior al que van treure Unides Podem en les últimes eleccions generals.
L'aparició de Sumar, per tant, sacseja el taulell polític i deixa Podem amb la meitat del suport que tenia ara fa un mes en aquesta mateixa enquesta. El nou projecte de Yolanda Díaz també podria esgarrapar algun vot del PSOE, que perd gairebé un punt i es quedaria en el 26% del suport. Segons els sondeig que ha fet el diario.es, el Partit Popular guanyaria les eleccions generals amb el 28% dels vots.
Estel Migdia, amb Xavi Toscano.
Ara són les 2:16. Seguim pendents de l'incendi de Portbou a l'Alt Empordà, un foc que va començar ja a la Catalunya Nord i que després va creuar la frontera i va entrar cap a l'Alt Empordà. A hores d'ara, una quarantena de dotacions segueixen treballant en l'incendi, que a primera hora d'aquest matí els bombers ja han donat per estabilitzats. Els bombers confien poder enlairar aquesta tarda els mitjans aeris, ja que durant el matí la tramuntana no ho ha permès. Durant el matí han resseguit amb línies d'aigua el centenar d'hectàrees que el foc ha calcinat a l'Alt Empordà, on, recordem, tornem a dir que va entrar des de la Catalunya del Nord i han apagat ja 3 punts calents dins d'aquesta àrea cremada.
Aquestes flames que, com deies, han cremat 1.000 hectàrees, un centenar de les quals a l'Alt Empordà, segons l'últim recompte que han fet els agents rurals. El cap de la regió d'emergències de Girona, Jordi Martín, ha explicat que cap a finals del dia l'incendi podria quedar controlat.
Treballem al llarg del dia d'avui amb aquestes 40 dotacions per intentar, doncs, passar a la següent fase, que és l'incendi controlat, cap al capvespre. Tot i així, la tramuntana continua bufant amb força.
Recordem que a hores d'ara es manté tallada la carretera nacional 260 a l'alçada de Portbou en direcció nord i que tampoc circulen trens per la línia R11 de Rodalies a causa d'aquest incendi. Els bombers, a més, acaben de fer un avís i recorden que no s'acostin curiosos a la zona calenta d'aquest incendi i avisen que no és només un risc per ells mateixos, sinó també dificultar les tasques d'extinció d'aquest incendi als bombers. I a Barcelona, avui nova jornada de protestes i manifestacions del sector del taxi. Avui la convocatòria s'ha centrat a l'aeroport del Prat i ho han fet per denunciar la presència de taxistes il·legals a les instal·lacions i la inacció d'Aena cap a aquests conductors. Reunits en assemblea, els taxistes han acordat desconvocar la marxa lenta que tenien previst fer aquest dimecres perquè han assolit el compromís de poder-se reunir, de seure's en una taula amb Aena i abordar aquesta problemàtica.
En les darreres setmanes, els taxistes han muntat patrulles i han detectat també una cinquantena de conductors il·legals captant turistes il·legalment. Segons el sindicat Elite Taxi, aquestes pràctiques suposen un perjudici econòmic als taxistes de l'àrea metropolitana de Barcelona d'almenys 8 milions d'euros anuals. Per tot plegat, el portaveu demana incrementar la vigilancia al Prat. Es Tito Álvarez.
Van a haber a partir de agosto más agentes en el aeropuerto. Siempre puedes pedir más, pero está claro que hay que ser honesto y el trabajo que están haciendo los Mossos y el Departamento de Interior es impecable. Igual que es impecable el trabajo de la Guardia Urbana de Barcelona en relación al tema de la VTC y el intrusismo.
Álvarez, que també ha explicat que dimecres s'asseuran amb la directora de l'aeroport del Prat, Sonia Corrochano, s'asseuran per tractar aquesta presència de conductors pirata a la zona de recollida de viatgers a l'aeroport del Prat. Fons de l'Institut Metropolità del Taxi han confirmat ja aquesta trobada que se celebrarà a instàncies d'Aena i en la qual també hi seran presents Mossos d'Esquadra i aquestes associacions del món del taxi. Tot plegat després que més d'un centenar de taxistes avui aquest matí s'hagin manifestat a la terminal d'arribades de l'aeroport Josep Tarradellas.
I de vaga de taxistes a vaga als jutjats. Avui els funcionaris judicials de tot l'estat han començat una aturada indefinida. A Barcelona s'ha fet una concentració a la Ciutat de la Justícia. Un centenar de funcionaris s'han concentrat a les portes d'aquesta institució durant mitja hora. També han hagut concentracions als jutjats de Sabadell, Mataró i Vilanova, i la Geltrú i Tarragona.
El seu objectiu és que els apugin el sou, com va passar amb els lletrats de justícia. Aquests últims van estar 2 mesos en vaga. Les aturades dels funcionaris judicials són de 3 hores al dia, de les 10 del matí també, i fins a la 1 del migdia, però aquest dimecres l'aturada serà tot el dia i es farà una manifestació a Madrid. Els sindicats alerten que el Ministeri de Justícia vol imposar sense negociar la llei d'eficiència organitzativa que posa en risc els jocs de treball, les destinacions, la mobilitat voluntària, les retribucions especials i també les funcions concretes del personal dels jutjats. També lamenten que els secretaris judicials han imposat serveis mínims elevats perquè la vaga no es noti als jutjats.
Estel migdia.
Obrim plana de política municipal. La candidata a l'alcaldia de Barcelona pel Partit Valents, Eva Parera, està convençuda que la seva formació entrarà al consistori. En una entrevista avui al programa El Matí a Ràdio Estel, ha assegurat que les seves enquestes indiquen que superarien el llindar del 5% necessari per entrar a l'Ajuntament.
Parera, que s'ha negat a dir amb qui pactaria en el supòsit que Valents no fos la llista més votada, la candidata per Valents a l'Ajuntament de Barcelona ha reiterat que si aquest és el cas s'haurà de preguntar als altres partits qui està disposat a comprar el programa de Valents. Parera, però, ha indicat també que veu poca gent disposada a comprar el seu programa de govern, per molt que en campanya electoral diguin que sí. La mateixa Parera ha criticat durament la llista de Xavier Trias per l'alcaldia de Barcelona.
És la llista del govern de Quim Torra. Són els seus exconsellers que s'han quedat a l'atur i el que està fent és, com està fent ell, és recol·locar-se per una jubilació, està recol·locant persones que han quedat a l'atur.
D'altra banda, Parera també ha estat molt clara i ha reiterat que ella no és Manuel Valls i que no donarà els seus vots com sí que va fer l'any 2019 quan van investir Ada Colau. Parera ha volgut desmarcar-se del projecte que va liderar Valls i ha dit que ella té un projecte diferent.
I és que, de fet, valorant en aquesta entrevista el que va fer Valls l'any 2019, Parera ha dit que es fa difícil dir si va servir d'alguna cosa perquè el govern ho ha fet malament i perquè el PSC ha sigut, ha dit textualment, una titella en mans de Colau. En aquest sentit, s'ha mostrat molt crítica amb el paper del PSC al govern i ha deixat clar que si Collboni no canvia les polítiques és ben segur que no li donarà els seus vots perquè sigui alcalde. No marxem de Barcelona, encara la capital catalana. El districte de l'Eixample i també la Plana de Vic són, atenció, els dos únics llocs de tota Catalunya que l'any passat van superar els límits de contaminació permesos, segons apunta l'anuari de la qualitat de l'aire del 2022. Les dades s'han extret a partir de la xarxa de vigilància i previsió de la contaminació atmosfèrica de la Generalitat, que té 63 punts de mesurament a tot Catalunya.
I pel que fa a l'Eixample, es van registrar 42 micrograms per metre cúbit de diòxid de nitrogen quan el permès és 40. A més, a la resta de Catalunya, menys a la Plana de Vic, segons l'anuari, es van complir els valors de referència marcats per la legislació per a partícules de diàmetre inferior a 2,5 micres. Els períodes més crítics van ser el juny i juliol, marcats pels episodis de calor que van provocar un augment de la generació de contaminants secundaris, com ara l'ozó troposfèric.
I és que la contaminació preocupa sobretot a l'Eixample i, per tant, per valorar-nos i analitzar aquesta informació, podem saludar aquesta hora en directe el Genís Domínguez. Ell és membre de la plataforma Eixample Respira, un grup de ciutadans que s'han unit d'aquest districte que lluita contra la mala qualitat de l'aire. Senyor Domínguez, bona tarda i moltes gràcies.
Bona tarda.
Aviam, com és viure a l'Eixample amb aquests elevats nivells de contaminació durant tot l'any?
Bé, portem molt de temps insistint sobre això nosaltres i bé, no és saludable, no? No és una cosa nova que estiguem per sobre dels límits legals. Nosaltres estem insistint que ja fa anys que estem per sobre dels límits que estableix la llei de contaminació a la ciutat i a l'Eixample en concret. De fet, el Tribunal de Justícia Europea fa uns mesos va dictaminar que Barcelona havia estat incomplint els límits legals de contaminació des del 2010 fins al 2018. No? Aleshores, bé, ara hem tingut una petita treva gràcies a la pandèmia, per dir-ho d'alguna manera, i els nivells de contaminació han baixat, però estem recuperant els mateixos nivells que teníem abans de la pandèmia. No?
I que se superin aquests nivells, per què? És perquè no s'estan fent les coses suficients?
Sí, nosaltres considerem que no s'està sent prou ambiciós per reduir els nivells de contaminació. També hem de pensar que aquests són els límits que estableix la llei que estan molt per sobre, són quatre vegades més elevats en quant a NO2, respecte als límits que l'Organització Mundial de la Salut està recomanant com a saludables. Mm-hmm. Per tant, els límits legals ja no són gens ambiciosos i realment estem veient que les mesures que s'apliquen a nivell municipal, autonòmic i estatal no són suficients com per fer reduir aquests nivells de contaminació a la ciutat. No? Mm-hmm.
I davant de tot això, des de Eixample Raspi, des del vostre punt de vista, què s'hi pot fer, no? Com hauria de ser, per tant, el carrer ideal, tenint en compte la realitat actual que hi ha a Barcelona?
Nosaltres el que insistim que no és un tema només d'urbanisme, de com han de ser els carrers, creiem que s'ha de fer gestió del trànsit, no? I nosaltres la primera mesura que demanem és que hi hagi un peatge urbà a la ciutat, que tingui un cert cost pel fet de moure's amb vehicle privat per la ciutat, no? I creiem que això, de manera uniforme, reduiria el nombre de vehicles que circulen per l'Eixample, no? I per la resta de districtes. I aquesta és una de les mesures que considerem importants, però també altres com treure les motos de les voreres, no? Que ara mateix està permès estacionar les motos en qualsevol vorera, amb unes certes condicions que no es compleixen pràcticament mai. Aleshores, això beneficia molt, és un privilegi que tenen a gent que es mouen en motos, no? I considerem que el fet de regular aquest estacionament, de treure les motos de les voreres, faria que altres mitjans de transport fiquessin més adequats o més fàcils d'utilitzar per la gent, no? Pels veïns.
Uh-huh. A banda d'aquest peatge, no sé si veieu les superilles com una solució també en aquesta contaminació.
Nosaltres el considerem que les superilles és una bona solució per retornar espai públic als veïns, no? per compensar aquesta injustícia que és la quantitat d'espai dedicat que hi ha al vehicle privat, quan en realitat representa un petit percentatge de la mobilitat, no? Hi ha molta més gent que es mou en transport públic o que es mou a peu. El que sí que considerem que tal com s'estan aplicant aquests eixos verds de la ciutat no solucionaran el problema de contaminació que tenim, perquè estem actuant en carrers on no hi ha gaire trànsit. El trànsit és poc. Aleshores, com a espai públic, retornar espai públic als veïns és positiu per reduir la contaminació, no? I nosaltres apostem per mesures molt més ambicioses, com podria ser actuar sobre el carrer Aragó o actuar sobre la Gran Via, que això sí que faria reduir el trànsit de vehicles a la ciutat i milloraria la contaminació que patim a l'Eixample.
Perquè ara mateix, què s'hi hauria de fer al carrer Aragó per solucionar-ho?
Nosaltres plantegem que es faci una reforma integral del carrer Aragó i que sigui un bulevard on hi hagi més espai pels vianants i que es prioritzi el que hi passin el transport públic i les bicicletes, no? La mobilitat activa i el transport públic, que podria dedicar-se l'espai a això principalment. Evidentment, el vehicle privat encara tindria el seu espai en el carrer de Bo i en qualsevol altre carrer, però s'ha de prioritzar, s'ha de donar més pes als altres modes de transport que tenen un impacte positiu sobre la contaminació i l'aire que respirem, no?
Mm-hmm. Però en aquest sentit, al carrer Aragó ja s'hi va fer una reforma en aquest sentit, es van eliminar carrils, s'hi va posar un carril bici en algun tram. Creieu que això no és suficient, s'ha d'anar més enllà?
No, ni molt menys, pel carrer Aragó continuen circulant 80.000 vehicles cada dia, circulant tants vehicles pel carrer Aragó com a la B7 en alguns trams. Però és que al carrer Aragó també viuen milers i milers de persones que estan respirant l'aire d'aquests vehicles. Per tant, les actuacions que s'han fet són necessàries. És important que hi hagi un carril bici i un carril de transport públic al carrer Aragó, però són totalment insuficients per solucionar el problema de contaminació que patim a la ciutat.
Uh-huh. Doncs ens quedem amb aquest missatge que ens dona Genís Domínguez, membre de la plataforma Eixample Respira, amb qui avui hem volgut valorar aquestes xifres de contaminació en aquest districte de la capital catalana. Senyor Domínguez, moltes gràcies i bona tarda.
Gràcies a vosaltres. Bona tarda.
Estel Migdia, amb Xavi Toscano.
Dues i 28 minuts, més coses. L'OCDE denuncia que a la majoria de països de l'organització no hi ha organismes públics que garanteixin la seguretat digital dels infants. En un estudi que han publicat aquest dilluns, l'organisme apunta que s'està perdent una oportunitat d'or a no aprofitar més els beneficis que ens aporta la digitalització i fa una crida, per tant, als governs a destinar més suport a tenir cura dels més petits.
L'entitat es mostra preocupada pels danys morals que una mala digitalització pot estar causant entre els infants, com, per exemple, amb l'assetjament, les amenaces a la privacitat privacitat i l'aparició de noves bretxes digitals. Amb tot, l'organització demana anar més enllà de promoure un ús segur i responsable de les xarxes i apuntar cap a mesures més restrictives, com ara la prohibició de certs productes. Alhora, l'organització subratlla la necessitat de dotar d'una formació de base a col·lectius, com ara mestres, per alertar d'aquests perills que les xarxes tenen a les primeres etapes de la vida de les persones. L'estudi també posa especial èmfasi en atacar la bretxa digital, tant de gènere com de classe social. I bones notícies la que ens arriba des dels hospitals, perquè el Vall d'Hebron ha aconseguit fer el primer trasplantament pulmonar del món de manera completament robòtica. A més, ha creat un nou accés per on treure els pulmons malalts i introduir-hi els nous. Es tracta d'una tècnica molt menys invasiva i que redueix significativament les complicacions postoperatòries. Concretament, consisteix a fer una petita incisió a la part inferior de l'estèrnum i d'aquesta manera no cal fer una gran obertura separant les costelles i obrint el tòrax com es feia fins a dia d'avui.
I encara un punt més. Avui un home de 54 anys ha mort i una dona de 90 ha resultat ferida en l'incendi d'un habitatge a Vilassar de Mar, al Maresme.
El foc s'ha declarat a la matinada als baixos d'un edifici de 4 plantes situat a la ronda de Vilassar. Els bombers hi han treballat amb 7 dotacions. Les flames han cremat totalment l'habitació on es trobaven les víctimes. El SEM ha intentat reanimar sense èxit l'home i la dona ha pogut ser traslladada menys greu a l'Hospital de Mataró. Ara els Mossos investiguen les causes de l'incident.
Estel Migdia, amb Xavi Toscano. Ràdio Estel.
Aquí puja qui té coses a explicar, proclamar, ensenyar i cantar.
I mentrestant, anem fent via.
La caravana, de dilluns a divendres a les 3 de la tarda, a Ràdio Estel, amb Joan Trias.
Que no és ningú sense els seus copilots. Perdoneu que em posi intenses, que sóc tan afortunat.
Ai, Joan, t'entendrà.
La caravana, de 3 a 5 de la tarda, de dilluns a divendres, a Ràdio Estel.
Anem molt forts.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Ahí vamos.
Tenim un canal exclusivament musical i exclusivament online. Un canal que suma música. Més Estel. Entra a la nostra app o a radioestel.cat i fes clic en Més Estel, la radiofórmula dels 10 números 1 de les llistes d'èxits Billboard des del 1960 fins al 2010. Una selecció musical a la teva alçada, la que tu et mereixes. Més Estel, més música.
Ràdio Estel, la seu d'Urgell. 105.0.
I 33 minuts, obrim el bloc local i comarcal. Abans, un apunt, informen els bombers que treballen amb 8 dotacions en un incendi forestal a prop de l'organització del Pou de Merlí. Això és a Martorell. De moment diuen que està limitat per la zona de l'antic peatge i el flanc dret i que aquest incendi crema a poc. També s'hi han activat diferents mitjans aeris. Ara sí, marxem al bloc local i comarcal a Girona, on els veïns de Can Gibert del Pla denuncien greus problemes de convivència per l'alt índex d'ocupació il·legal que tenen al barri. Segons una enquesta que ha fet l'Associació de Veïns, un 90% dels blocs tenen o han tingut almenys un pis ocupat.
I a més lamenten que molts d'aquests ocupes són conflictius. Des de l'entitat insisteixen a dir que no volen fer fora les famílies vulnerables que hi viuen i que volen abordar aquestes ocupacions que són més conflictives per tal de restablir la tranquil·litat al barri. El president d'una de les comunitats afectades, Cesc Sierra, explica que esperen que l'Ajuntament de Girona actuï aprofitant el nou canvi normatiu amb la nova llei d'habitatge.
I exigim que actuïn en conseqüència cap a aquests pisos i que torni a la normalitat la vida que esperen tots i tenir una bona convivència, un benestar i salut, que és el que no acaba arribant amb aquests blocs amb pisos ocupats conflictius.
Amb tot, reclamen a les administracions fer fora aquestes màfies i restaurar la seguretat del barri.
Anem ara cap a Lleida, perquè en aquesta ciutat els veïns del barri de la Mariola denuncien que des de principi d'any ja hi ha hagut 38 incidències per la fusió de fusibles per frau elèctric, una problemàtica que ha generat costos de prop de 13.000 euros.
Dels més de 1.800 punts de subministrament elèctric que poden ser contractats al barri de la Mariola, 1.700 estan activats amb comptador, per la qual cosa el 7,5% no tenen contracte. De fet, des de principis d'any, Endesa denuncia que un 27% de les incidències que hi ha hagut a Lleida són en aquest punt de la ciutat. El responsable de la companyia de Lleida, José Moreno, recorda que el més preocupant quan hi ha una manipulació és la situació en què es deixa la instal·lació i el risc que pot suposar de cara als veïns.
No ens hem d'oblidar que darrere d'un subministre hi ha clients, que aquests clients tenen una qualitat de subministrament que evidentment s'ha de complir i que a més són els que estan pagant en aquest moment, no? Però sobretot el tema més preocupant de tot quan hi ha una manipulació és aquesta instal·lació en la situació en la que es deixa. Parlem de centralitzacions, parlem de manipulacions per part de tercers. Això pot generar molts problemes d'incendis i que poden originar moltes vegades problemes molt seriosos.
Amb tot, Endesa ha executat un pla de reforma de la xarxa elèctrica del barri de la Mariola amb l'objectiu de garantir la continuïtat del subministrament als seus clients. Les obres, que han tingut un pressupost superior als 700.000 euros, han sigut aportats per la companyia.
I situació preocupant també la que es viu a la ciutat de Valls. En aquesta ciutat el vandalisme no s'atura i aquest cap de setmana algú s'ha dedicat a destrossar i a calafoc al parc infantil que hi ha al barri de Sant Josep Obrer, a tocar del camí de la Verneda.
Concretament, els fets van passar la nit de divendres 14 d'abril, quan a la zona de jocs que compten diverses estructures de fusta i plàstic van començar a cremar de forma descontrolada. Els bombers van poder extingir l'incendi sense masses complicacions, però poca estona després es va originar un altre incident en un altre parc infantil, en aquest cas al barri del Vilar. Aquí un grup de joves van desmuntar les molles dels matalassos elàstics que hi ha instal·lats en aquest espai lúdic.
I acabem aquest recorregut al Baix Penedès perquè a Cunit, atenció, s'ha aprovat un pla especial urbanístic per construir una llacuna artificial que permetrà fer-hi surf. Es tracta d'una instal·lació que serà pionera a tot Catalunya i serà similar a les que ja hi ha a països com Corea del Sud o el Regne Unit.
Es farà en el marc d'un càmping resort que s'està acabant de projectar a l'entorn de la masia de Cal Plana. El projecte preveu la creació de 150 llocs de treball directes i 390 d'indirectes i s'estima que cada any l'espai podria atreure 105.000 visitants. La previsió és que el resort estigui integrat al paisatge i mantingui el màxim de vegetació actual. Pel que fa a la llacuna, en particular, tindrà dues zones per experts amb onades de fins a 2 metres d'altura i dues més per principiants amb 60 centímetres. Davant l'actual context de sequera i les projeccions de futur pel que fa al consum d'aigua a Catalunya, l'alcalde de Cunit, Jaume Casanyes, sosté que el municipi disposa de reserves d'aigua que sobrepassen el consum habitual del municipi i defensen el projecte.
És un bon projecte per Cunit, ens donarà una promoció i un posicionament a nivell turístic i crec que ens hem d'alegrar tots plegats. El tema de l'aigua és un tema sensible, som conscients, però buscarem la manera més adequada amb les noves tecnologies i amb les noves polítiques de reutilització de l'aigua que aquest projecte pugui tirar endavant.
Superat aquest tràmit, la Junta de Govern Local de Cunit té ara fins a finals té ara uns mesos per obrir al·legacions, un període d'al·legacions, i la Generalitat, de fet, sol·licitarà als promotors diversos informes que són indispensables perquè aquesta iniciativa pugui seguir endavant.
Gràcies, Pere Dugas. I 38 minuts, informació esportiva. I avui, 2 mesos després que esclatés el cas sobre els pagaments que hauria fet el Barça l'exvicepresident del Comitè Tècnic dels Àrbitres, José María Enríquez Negreira, entre el 2001 i el 2018, el club, per fi, ha donat explicacions. A les 11 del matí, des de l'Auditori 1899, annex al Camp Nou, el president del Barça, Joan Laporta, ha sortit, Anna, puntual com un clau.
Sí, la roda de premsa ha començat molt puntual a les 11 del matí, ha durat 37 minuts el seu discurs i després s'ha allargat una hora i mitja més amb les preguntes dels periodistes. En total, Laporta ha respost 35 preguntes. El primer titular que ha deixat anar és que el Barça no ha comès mai cap delicte de corrupció, no ha comprat mai àrbitres i no ha alterat mai la competició.
El Futbol Club Barcelona no ha realitzat mai cap actuació que tingués com a finalitat o com a intenció a alterar la competició a fi d'obtenir un avantatge esportiu a favor. L'escrit que l'agència tributària envia a Fiscalia en el que manifesta clarament que no ha pogut demostrar que els pagaments fets a empreses relacionades amb el senyor Negreira haguessin pogut influir en l'elecció dels àrbitres o influir en algun resultat esportiu.
Aquesta és una de les principals conclusions de l'informe de compliance realitzat per l'advocat Andreu Bandera Indé, que assegura que no s'han identificat conductes amb rellevància penal vinculades al delicte de corrupció esportiva. A més, Laporta ha insistit en que el joc del Barça ha estat sempre net dins i fora del terreny de joc i que el club ha guanyat durant dècades gràcies a l'esforç i al talent dels jugadors i treballadores del club.
I Laporta també ha parlat sobre el Real Madrid i també sobre Javier Tebas, què ha dit?
Sí, sobre el club blanc, el president del Barça ha assegurat que les relacions ara mateix estan tocades i que el Madrid ha fet un exercici de cinisme que l'ha molestat molt i que tard o d'hora el judici traurà a la llum coses que hauria fet el club blanc.
El Real Madrid, un club que tots sabeu que ha estat afavorit per decisions arbitrals històricament i en l'actualitat. Home, crec que val la pena recordar que durant 7 dècades la majoria dels presidents dels comitès d'àrbitres amb les seves diferents denominacions han estat gairebé de forma ininterrompuda o ex-socis del Real Madrid o ex-jugadors del Real Madrid o ex-directius. Clar, que aquest club es personi i alegui que se sent perjudicat esportivament en el període millor de la història del Futbol Club Barcelona, home, em sembla un exercici de cinisme sense precedents.
I sobre el president de la Lliga, Laporta ha dit que li hagués agradat que Tebas l'hagués trucat per informar que el club estava sent investigat i ha denunciat que s'ha topat amb un Tebas irresponsable, poc prudent i amb ganes d'alimentar la polèmica sobre el cas Negreira.
Hemos tenido una actitud beligerante, una actitud incendiaria, una actitud propia del bombero pirómano, exclamándose de por qué hay fuego y luego atiendo el fuego.
Sobre l'import de les factures, que són 7,2 milions d'euros entre el 2001 i el 2018, l'informe que ha presentat Laporta argumenta que variava en funció del número de competicions que s'anaven analitzant i que la feina feta correspon a assessorament esportiu que és habitual en el sector. És a dir, que com més anàlisis feien, més pujava el preu. Laporta ha explicat que tots aquests informes estan documentats i comptabilitzats.
Ho vam fer amb claredat i transparència. Aquest assessorament que existia està reflectit en factures. Unes factures detallades per conceptes que s'han pagat via transferència bancària, que han quedat registrats tots en els llibres de comptabilitat del club i que han passat les revisions fiscals pertinents.
El president del Barça també ha defensat que ningú en el seu primer mandat va posar la mà a la caixa i que els 7,2 milions es van pagar en un període de 17 anys.
Bé, perquè fa ja el terreny de joc una de fred i una de calenta per l'entrenador blaugrana del primer equip, Xavi Hernández. Les notícies tenen a veure des de l'infermeria.
Sí, comencem per la bona. Aquest matí s'ha fet el primer entrenament de la setmana on s'ha pogut veure a Pedri, Ousmane Dembélé i Frenkie de Jong, tots tres completant part de la sessió amb el grup i s'espera que tant el canari com el francès i el neerlandès estiguin disponibles per al proper partit del dia de Sant Jordi al Camp Nou contra l'Atlètic de Madrid. I la notícia dolenta és que Sergi Roberto torna a la infermeria. El reusenc, que es va lesionar ahir als 20 minuts de joc contra el Getafe, es podria perdre el que queda de temporada per un trencament al bíceps femoral de la cuixa esquerra, una lesió que podria superar les 8 setmanes que queden de la campanya 22-23.
Un partit que li ha sortit cara al Barça perquè perd a un dels capitans i que no n'ha tret gaire benefici perquè el duel va acabar amb empat i no es van veure cap gol i tampoc es va veure un bon nivell de joc.
Els blaugrana ara mateix són 11 punts del Madrid, però si ahir haguessin superat els madrilenys, ara mateix continuarien estant a 13 i no a 11. És el segon partit, com deies, que acaba sense gols, i el tercer, que els de Xavi no aconsegueixen veure porteria. Estem parlant del partit que va acabar perdent de 4 contra el Real Madrid al Camp Nou en el clàssic de Copa de Setmana Santa, on el Barça va ser eliminat de la competició copera. El Barça ahir va tenir diverses oportunitats, la més clara de totes va ser un xut de Rafinha, que va en el pal i que Valde després va rematar, però que va acabar fora. En la roda de premsa de postpartit, el tècnic Xavi Hernández es queixava del mal estat de la gespa del Coliseu Alfonso Pérez i també de l'horari. El Barça va jugar a 4:45 de la tarda, quan normalment ho fa a les 9.
Nosaltres també hem estat espessos, no estem en el millor moment. Potser no és moment de fer un resum, és a dir, és un punt més en un camp realment molt complicat, molt difícil, degut a les circumstàncies, a l'horari, al terreny de joc, ells molt agressius, s'estan jugant moltíssim, però hem generat 4 o 5 molt clares per guanyar el partit.
El proper rival dels blaugranes serà l'Atlètic de Madrid, que, com us explicaven, serà el dia de Sant Jordi a 4:15 de la tarda des del Camp Nou.
I en bàsquet, el clàssic de Lligues Blaugrana, el Barça s'ha endut el balanç positiu contra el Real Madrid per un 97-82 al Palau Blaugrana.
Amb aquest resultat, els blaugranes posen co-líders, que comparteixen els mateixos números que el Baskonia. Tots dos han guanyat 22 partits i només n'han perdut 5. D'altra banda, la penya, que va guanyar dissabte el Girona per 92-64, ha comunicat aquest migdia que el jugador Leonardo Okeke va patir una luxació posterior del maluc dret quan quedaven pocs minuts per acabar el partit. Albert i Negre serà operat aquest mateix dijous.
Acabem la informació esportiva amb tenis, perquè aquest matí ha començat la jornada del quadre principal del torneig Compte de Godó i ja hi ha primer tenista espanyol classificat per a la següent ronda.
Bernabé Zapata ha estat l'encarregat d'inaugurar la pista a Rafa Nadal i la veritat és que no li ha anat gens malament. El valencià ha aconseguit superar Atila Balàs per un doble 6-2 en una hora i quart. Aquesta victòria assegura que hi hagi presència d'algun tenista espanyol als quarts de final del torneig, perquè Zapata jugarà la següent ronda contra Roberto Bautista. I en el duel nord-americà, Ben Shelton ha passat ronda després de superar Mackenzie McDonald per 2 sets i ara mateix hi ha en joc el partit entre Ilia Ivashka i Nuno Borges. I per què us destaco aquest partit? Doncs perquè el vencedor d'aquest duel, que tot apunta que serà el portuguès, jugarà demà contra el número 2 del món, que és Carlos Alcaraz, un dels caps de sèrie i gran atracció d'aquest torneig. Aquest partit contra el Murcià s'hagués pogut jugar dimecres, però Alcaraz ha demanat jugar-lo demà per, si passa ronda, poder descansar dimecres i jugar els vuitens el dijous.
Molt bé, gràcies, Anna. 3:15. Analitzem ara tot el cas Negreira amb el conflictòleg Xavier Pastor. Avui ens retrobem amb el nostre col·laborador, amb en Xavi Pastora, qui feia més de 2 setmanes que no saludàvem, politòleg, conflictòleg, director del postgrau en resolució de conflictes públics de la Universitat de Girona. Xavi, què tal? Bona tarda, bon dilluns i ben tornat.
Hola, bona tarda. Us he trobat a faltar, eh?
Sí, sí, bueno, nosaltres també no teníem amb qui analitzar les qüestions que explicàvem aquí a l'Estel migdia. La d'avui no la podem deixar escapar, ens ho explicava a l'Alana, no? Aquestes explicacions que ha donat la porta del cas Negreira. No sé si n'has estat el cas, però en tot cas, què t'han semblat aquestes explicacions que ha donat el president Laporta?
Sí, ara mirava els titulars, eh? No he pogut escoltar tota la roda de premsa. Ara, estic convençut que diu el Joan Laporta, totes les coses que afirma les pot justificar i segurament són veritat, eh? Però tinc la sensació que continuem sense saber exactament per què es va pagar aquest senyor. És a dir, a mi em queda pendent saber per què el Futbol Club Barcelona ha anat a buscar un exàrbitre espanyol i ha acabat pagant-li aquesta quantitat important de diners. Ningú ens ha acabat d'explicar el motiu, eh? Es comenta que són informes tècnics i tal, però ens fa difícil creure que una quantitat tan gran per fer aquestes coses. Aleshores, quina és la sensació que et quedes? Bueno, doncs que, evidentment, el president ha de defensar l'entitat, el seu club, ha de defensar el barcelonisme, ha de defensar la reputació de tota la gent que hi ha treballat, però entre tu i jo, Xavier, un cop més el club torna a quedar tocat. És a dir, amb els últims presidents, amb el cas Neymar, amb el tema del Messi, torna a quedar tocat. Aleshores, això és un problema en quant a la direcció i la gestió d'aquest club en aquest moment.
És a dir, creus que s'ha perdut una oportunitat per ser contundent, no?, per donar explicacions. En tot cas, ja que sortia tard, ho havíem comentat algunes vegades, no?, ja que sortia tard el Barça a donar explicacions, consideres que és una oportunitat perduda perquè no ha sigut del tot clar?
Perduda perquè jo crec, sincerament, que no es pot acabar d'explicar i perquè potser si s'explica tot el que s'ha d'explicar, doncs acabarem adonant-nos que, bueno, que s'han intentat coses o que han passat coses que no són habituals. I jo crec que això, d'alguna manera, té a veure amb una cosa que em vas preguntar fons meus enrere, no? Em va dir, què s'hauria d'haver fet? Si en el moment que tens la informació, perquè aquest club tampoc és tan gran per tenir aquesta informació i per revisar-la, jo crec que tampoc necessites tants mesos, haver sortit de seguida. El fet que no sortis de seguida vol dir que interpretes que hi ha alguna cosa que se t'escapa o que hi ha alguna cosa que ha passat que et costa d'explicar o que... I vull separar molt clarament el que és el barcelonisme de la gestió d'un club. Jo crec que el problema aquí està en que durant força temps els presidents que han passat per aquest club no han dignificat la institució. És a dir, el cas Neymar va ser un element més. Al final el club va assumir un error i va tenir que pagar i va tenir que ser condemnat. és un cas, no et diré semblant, però sincerament jo crec que ocasió perduda no, perquè crec que hi ha coses, aspectes que encara estan pendents d'explicar i que avui no s'han explicat. Més enllà de treure pit i dir que el Madrid, sí, en el passat és veritat que hi havia un conflicte d'interessos amb molta gent que havia de prendre decisions i que molt possiblement acabava beneficiant el Madrid, però això no treu que tu facis el mateix o puguis acabar possiblement fent el mateix, encara que no d'una forma tan clara, no?
En tot cas, Xavi, segurament que és un tema que ens sentirem a parlar i molt, no? La Porta avui ha fet també una mica... Que a mi em dóna la sensació això de que la millor defensa és un bon atac, no? De tirar pilotes fora i llançar-les cap al Real Madrid. Crec que també és una manera d'amagar el cap sota l'ala del Joan Laporta. No sé com ho veus.
Sí, jo crec que tot el que ha dit és veritat. Segur que ho pot justificar, ho pot argumentar. Dubto que un president com el Joan Laporta, amb un servei jurídic com els que té, que es gasta quasi 1 milió d'euros amb un servei jurídic com el que ha tingut, no sigui capaç de poder dir el que ha dit. Evidentment que sí. Però insisteixo que per mi, com a persona que em sento proper al club, culer, que m'agrada... Home, jo espero que el meu club sigui, com diuen, no? No només que sembli íntegre, sinó que ho sigui, no? Això és el que... I segurament aquest és un tema que quedarà aquí un cop més pendent d'acabar d'explicar, suposo, perquè jo crec que tancaran el tema aquí i un cop la UEFA hagi decidit què vol fer també amb el Futbol Club Barcelona i amb les competicions. A veure com acaba.
Ja, Xavi, per acabar deixant del cas Negreira a part, segurament companys periodistes en tertúlies esportives en parlaran durant tota la setmana llargament, però a la política, en parlàvem abans també, aquest xoc entre Yolanda Díaz i Podem, no?, pel projecte Sumar, i una entrevista a La Sexta, escoltàvem la mateixa Díaz, carregant contra Pablo Iglesias, que li deia que seguia movent els fils dins de Podem. Per tant, a tu com a politòleg, et volia preguntar concretament, quan una persona ha tingut tant de poder en un partit, no? De fet, recordem, sí. Podem girava al voltant de Pablo Iglesias, o Pablo Iglesias era Podem, pràcticament era la mateixa institució, sí. Però una persona ha tingut tot aquest poder mai acaba de marxar del tot, no? I estàs d'acord o no?
Mai acaba de marxar del tot, i tant. I és segurament que no està en el dia a dia, que és el que suposadament deu desgastar més a l'àmbit de la política, el dia a dia, no? El haver de contínuament de donar resposta als conflictes que van sortint, en generar propostes, no està en el dia a dia, però hi és al darrere. Precisament sobre això, farà 4 dies enrere jo vaig publicar un article que es deia la política com a metàfora, i el que vinc a dir és precisament que si la política no ens agrada, la política avui no ens agrada és perquè s'assembla massa a nosaltres. Què vull dir amb això? Que ens veiem massa reflectits en com pensem i com actuem. D'alguna manera el que està pensant a dintre, entre Podem i Sumar és això, és a dir, tothom vol estar al capdavant, tothom vol intentar doncs, assolir cotes de poder, intentar arribar al govern, i de vegades s'utilitzen mecanismes que no ens acaben d'agradar. Bueno, doncs aquests polítics són el reflex una mica del que som nosaltres en definitiva i com funcionem. I si no, pensem en la munió de conflictes que es donen a les nostres organitzacions en el dia a dia i fins i tot en la manera que tenim d'actuar. Moltes vegades mancades de principis i mancades de valors. Per tant, et diré, sí, el personalisme sí que en aquest cas és important, molt important, tant per intentar sumar com per intentar dividir. No? Mm-hmm.
Doncs Xavier Pastor, politòleg i conflictòleg, que cada setmana, cada dilluns, ens acompanya aquí a l'Estel Migdia per analitzar l'actualitat. Gràcies, i ens trobem ara sí la setmana que ve.
Molt bé, vinga, fins la setmana que ve.
Adéu.
Adéu.
Com sempre, tanquem l'Estel Migdia amb l'Olma Giró ja a l'estudi, amb la informació cultural. Olma, què tal? Bona tarda de nou.
Molt bona tarda, Xavier.
I avui comencem, mira, posant-nos al casc de romans, no? Agafant la llança i marxant cap a Tarragona perquè el Festival Tarracoviva, que és aquest festival romà de Tarragona, es fixarà aquest any en com eren les ciutats romanes, el seu urbanisme i la vida diària de la seva gent en aquesta edició 25ena ja del Tarracoviva.
Exactament, i ho farà a partir del 8 de maig, del 8 al 21 de maig. I en aquest cas, Tarragona comptarà amb 300 actes de divulgació i de recreació històrica. Aquest any destaca sobretot la nova activitat que es diu Gent de Tàrrego i que s'apropa a la vida de la ciutat de fa 2.000 anys. El festival, a més, coincideix amb el centenari de les excavacions de la necròpolis de Francolí, que precisament serà un dels epicentres d'aquesta 25ena edició. El director del festival, Magí Seritjol, parla d'una manera de fer.
festival ha aconseguit en aquests 27 moltes coses, però una de les coses que ha aconseguit és una manera de fer, una expertesa en el camp de la divulgació seriosa del patrimoni estat.
Mira, marxem de Tarragona a Barcelona. Olma, la Capella, que és l'espai que l'Institut de Cultura de la ciutat dedica a la creació emergent, s'han presentat avui dues noves exposicions que es podran veure fins al 25 de juny. Són Hipertèlia i Infirmites, de Mònica Riquix i Iván Gómez.
I la proposta, en aquest cas, de Riquix, reflexiona sobre la relació dels humans amb les màquines i reclama que es fixi quin paper ha de tenir la intel·ligència artificial en les nostres relacions. Això no està al guió, però un dels temes principals a abordar a nivell de política en tots els sentits, perquè fa por, fa besar-te. I pel que fa a la instal·lació Infirmites, aquesta gira al voltant de la fragilitat i també de la pèrdua de fermesa. De fet, ho explica el seu creador, Iván Gómez.
Viene todo como hacer ese replanteamiento de poder abanderar la fragilidad como algo a lo que trabajar, encontrar como más de una posición de conservación o de buscar como una eternidad en el hecho artístico.
I la proposta d'Iván Gómez vol trencar amb el concepte d'eternitat, que diuen que és com molt habitual en el món de l'art.
Mira, més enllà de Barcelona, cultura ja fora de les ciutats, perquè 250 alumnes d'escoles de la comarca del Moianès es preparen per presentar la cantata a les faixes de Moià. Aquest és un projecte que busca recuperar, reinventar i donar a conèixer les llegendes locals i fer-ho, això sí, en forma de cantata.
Una forma molt hàbil i molt directa d'arribar i de conservar tot aquest patrimoni cultural que no volem que caigui en l'oblit. En aquest cas, la cantata s'estrenarà a finals de maig i forma part del projecte, que és un projecte més ampli, podríem dir, Llegendes del Moianès. En aquest cas, els alumnes de la comarca estaran acompanyats d'una orquestra simfònica que, atenció, portarà a l'escenari una desena de temes que han estat compostos especialment per a l'ocasió. El coordinador del projecte, Sergi Valls, explica els objectius que hi ha darrere de Llegendes del Moianès.
Un objectiu és que els nens facin música, visquin la música i la visquin en primera persona. I un altre dels objectius és que tot aquest patrimoni, aquest llegendari popular que tenim als nostres pobles, sobretot al Moianès, que és una comarca poc poblada, rural, que els nens, les nenes, els avis, les àvies, els pares, les mares, tothom que siguem aquí, recuperem aquestes llegendes, els hi puguem donar color i forma i que no restin en l'oblit.
Estaràs d'acord amb mi que el Moianès així en si ja té un... És reportatge, és tema de reportatges com la gran comarca tant. Oblidada, eh?
La comarca molt maca i de les últimes que es van crear.
Sí, bàsicament. La cantata, en aquest cas, les faixes de Moià, reivindica la història local de la Cabra d'Or de Moià i també incorpora una altra llegenda, en aquest cas, la de les dones d'aigua. El projecte, com dèiem, és molt més ambiciós, a més enllà d'aquesta cantata, i també pretén recuperar i posar al dia històries a cada un dels pobles. De fet, ja s'ha estat treballant en la propera edició que posarà el focus en que
I seguim posant en valor els contes i llegendes catalanes, però en aquest cas marxem cap a Vic, on aquest dissabte s'hi estrenarà a l'Atlàntida un nou espectacle musical que precisament posa les llegendes catalanes al centre. Ara fa 6 mesos que una 50ena de joves d'aquesta ciutat de Vic estan dedicant tots els seus esforços a preparar l'espectacle Deixa't estar de romansos, una història que ha creat el vocalista d'Obeses, Arnau Tordera.
I la història comença després que Sant Jordi mati el drac, ara que falten pocs dies per aquesta diada, i que marxi amb la princesa. Amb aquesta nova obra, Tordera es pregunta què va passar després. Van tenir la vida ideal que havien imaginat i, d'altra banda, tot fusionant amb altres personatges de la cultura popular catalana, com, per exemple, són l'home dels nassos o la vella Quaresma, l'autor de Deixa't estar de romansos explica per què va escollir la comèdia i no cap altre gènere per explicar aquesta nova història.
Bé, vaig pensar que seria plàcid i intel·ligent servir-ho en forma de comèdia, no? Si hem de reivindicar una mica tots aquests personatges, està bé fer-ho des d'aquest punt simpàtic i agradable de la comèdia i no des de la tragèdia o des de la devastació que a vegades els acompanyen, no? I, per tant, vaig optar per la comèdia. És una comèdia passada de voltes, com dic, però que sempre, com passen les comèdies, jo crec que bones, doncs té un rerefons i un pòsit de coneixement important.
I com sempre en aquesta secció, Olma, també trobem el moment per posar una mica de música. Avui ens la porta el cantautor anglès Patrick Wolf, que ha presentat el seu nou i esperat EP. Es diu The Night Safari i és el seu primer treball complet en 10 anys.
De fet, Patrick Wolf ja té les seves esquenes diversos àlbums aclamats per la crítica. El primer va ser Lycanthropy, que es va publicar el 2003, i l'últim, abans de presentar aquest EP que estem escoltant, va ser Lupercalia, que això ho va fer l'any 2011. El cantautor està a punt d'esgotar totes les entrades de la gira de presentació d'aquest nou EP, Xavi.
Molt bé, Olma, que vagi molt bé. Demà ens retrobem amb més informació cultural.
Clar que sí, fins demà.
I abans de marxar, recordeu un apunt, us hem informat aquest incendi que crema l'urbanització del Pou Nou, del Pou de Merlí. Això és a Martorell, Protecció Civil. Recomana no apropar-se a la zona i recomana també el confinament de tota la població de l'urbanització del Pou de Merlí. Us anirem actualitzant al llarg de la tarda els butlletins informatius de Ràdio Estel, tot el que doni de si aquest foc, on els bombers hi treballen amb 8 dotacions. Nosaltres ho deixem aquí, ens hi tornarem a posar demà al punt de les dues. A la producció hem tingut el Ferran Capdevila, el control tècnic en Jordi Carretero i a la redacció tot l'equip d'informatius d'aquesta casa, Ràdio Estel. Ara, com cada tarda, toca pujar a la caravana amb Joan Trias i tot el seu equip. Gràcies per la confiança. Fins demà.